Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. 11 graus de temperatura a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot, cel mig encapotat. Neus Acint, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb quines temperatures ens llevem aquest matí?
Amb 9 graus a Santa Pau, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 8 a Ripoll, 10 a Mieres i a Castellfollit de la Roca, en tenen 11 a Anglès, 12 a Banyoles, 15 a Roses, 6 a Vall de Núria i 4
a
Hades.
Anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores amb en Dani Ramírez.
Avui el temps segueix de tardor pel que fa a temperatura mínima. De dia recupera una mica, màximes de 20 a 25. Després d'algun xàfec, alguna tempesta ahir, en punts de l'Empordà, fins a 16 litres a les Olives. Va caure mig litre aquí a Olot, ben poca cosa. 5 litres a l'Escala o 6 a Sant Pere Pescador. A la tarda i al vespre hi va haver uns ruixats en aquest sector. I avui es pot repetir alguna gotellada a la tarda cap a l'àrea de la Selva, el sector de les Guilleries principalment, potser el Gironès, les Gavarres, menys que no pas ahir. Les temperatures de nit fredes, 8-10 graus a l'interior, 12-14-15 cap a la costa i al voltant de 0 graus al Pirineu, tant a les valls com a les muntanyes, per sota d'aquests 3 graus o 0 graus, és a dir, que l'ambient és fred. Bé, alguna tempesta demà a la tarda, per tant, preveiem un dimecres variable, mig ennuvolat, al matí amb clarianes, a la tarda amb alguna tempesta, i el canvi fort arribaria segurament dijous. Dijous es manté el vent del nord, baixa la temperatura i tindrem més tempestes entre la tarda i la nit. De fet, protagonista el vent del nord, 3 o 4 dies, i potser ja el cap de setmana, especialment dissabte i diumenge, tornaria a pujar la temperatura i el vent del nord anirà fluixant.
Gràcies, Dani. Temperatures, doncs, avui més aviat a frescotes. Estem ja immersos a la tardor i això, lògicament, es nota. És dimarts 27 de setembre. Títols del dia. La Fira de la Tardor torna al centre de la ciutat el 15 i 16 d'octubre. La Fira de Sant Lluc torna a agafar protagonisme, la ramaderia, el dibuix i els vehicles seran els pilars de la mostra Més Història d'Olot. Coincidint amb la Fira de Sant Lluc, s'estrena el documental Memòries de, dedicat als 50 anys de la incorporació del municipi de Batet de la Serra a Olot. Hi haurà espais de jocs per als més petits i tallers de gastronomia com a grans punts destacats. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és l'Estanis Vaireda.
La Fira de Sant Lluc d'enguany, una fira doncs que torna amb tota la seva força després d'uns anys complicats, aquesta Fira de Sant Lluc, que celebrarem el 15 i 16, i que, com dic, torna amb moltíssimes activitats durant tot el cap de setmana, més de 70 activitats, i amb la col·laboració o el lideratge de moltes activitats per part d'empreses i entitats.
La ramaderia serà de nou la gran protagonista de la Fira de Sant Lluc. Hi haurà més d'una vintena de corrals, productors d'arreu de Catalunya, i enguany la Cerdanya Neus com a gran convidada.
També hi haurà lloc per una xerrada pel ramader sobre la història d'aquest sector des de fa molts segles. La sequera d'aquest estiu també serà la protagonista dels tallers que es faran relacionats amb la mostra, un tema que preocupa especialment el col·lectiu.
L'organitzador de la Fira Ramadera és en Josep Maria Ginebreda.
Hi haurà aquest any doncs la raça, dediquem a la Bruna dels Pirineus, que cada vegada doncs hi ha més bestiada doncs d'aquest tipus, i que ara la gent, els ramaders, això sí que ha canviat, que abans la bestiada de muntanya normalment hi havia de barrets, de tutti colori, i ara normalment els ramaders s'han especialitzat en una raça concreta, ja sigui doncs la gascona, sigui la bruna, sigui l'obrac, sigui la salers, i que dintre aquesta raça van millorant cada any, i això doncs aconsegueix un determinat tipus de carn, perquè el consumidor que acaba consumint, perquè és una carn doncs de molta qualitat.
I també arribarà la Fira del Dibuix, com no podia ser d'altra manera, que enguany arriba a la seva 67a edició.
La Fira del Dibuix tornarà a ser una de les grans protagonistes del cap de setmana del 15 i 16 d'octubre a Olot. Desenes d'artistes presentaran i vendran les seves obres a la plaça Clara. La Fira del Dibuix durarà gairebé dues setmanes amb activitats relacionades amb el món de l'art, com xerrades a càrrec d'artistes o inauguracions d'exposicions.
Un dels organitzadors de la Fira del Dibuix és en Marian Vaireda.
Dissabte, que serà el dia gran per nosaltres, on realitzem més actes i és el dia de més gruix, amb la 67a Fira del Dibuix. Hem dit que aquest any hi ha hagut, sembla que hem recuperat tota la normalitat, diguem-ne, de la pandèmia. Tenim moltes sol·licituds i tot sembla indicar que haurem d'acotar i que haurem de limitar l'espai, perquè la veritat és que tenim moltes sol·licituds per participar a la fira.
Doncs la Fira del Dibuix, que mica en mica es va recuperant també després del sotrac de la pandèmia. Més qüestions. L'Ajuntament de les Preses ha assegurat al programa des d'aquí d'Olot Televisió que l'associació Les Preses 2020-2030 ha malinterpretat el grup de treball. El consistori ha deixat clar que aquest grup ha d'estar integrat únicament per tècnics.
Respon d'aquesta manera l'entitat veïnal que en el proper ple demanarà formalment la creació d'una comissió de seguiment i poder formar-ne part perquè consideren que amb una obra d'aquestes característiques hi han de poder dir la seva.
Escoltem el Lluís Guilleumes, que és el regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Les Preses. Ha assegurat que quan aquest grup de treball es creï, perquè encara no s'ha creat, s'informarà a l'associació que es queixa.
Però no és que s'hagi fet una comissió, sinó que primera que no se n'ha fet cap de comissió en aquest sentit. Mm. Per nosaltres, Les Preses 2030 ja és una comissió, perquè ja diguem, bueno, no crec que ningú ens pugui negar que els hem informat de tot. Si no els hem informat més és perquè hi ha hagut les vacances i perquè no s'han produït novetats. Però de seguida que se'ns digui que es crearà aquest grup de treball, els informarem, encara no s'ha creat, però és un grup de treball. I en sala que un grup de treball han de ser tècnics, i lògicament els anirem informant.
Escolteu els 5 minuts més. Primeres informacions del dia en la pàgina econòmica. Avui és notícia el sector turístic gironí que alerta que el 60% dels negocis es plantegen tancar per l'augment dels costos arran de l'increment de la despesa energètica.
De la continuïtat de la pujada dels preus durant temps és conseqüència, cuidado, és conseqüència que les empreses, sobretot petites, es plantegin en com a mínim un 60% tancar els seus negocis.
Són paraules de l'Antoni Escudero, és el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, exposant la situació. El sector tanca l'estiu amb bones xifres d'ocupació, però avisa que això no repercutirà igual a la caixa com a conseqüència de l'augment de costos. Avui també parlarem de la UNED perquè estrena a Olot el grau d'enginyeria de l'energia.
A més, també ha iniciat un nou curs d'educació infantil a Girona que té una especial relació amb la ciutat i que servirà per ampliar els coneixements educatius dels alumnes que acabin el cicle superior al Montsecopa. Aquests dos graus s'incorporen als dos que ja es duien a terme fins ara amb l'objectiu de seguir ampliant noves titulacions oficials relacionades amb la Garrotxa.
El director de la UNED Girona és Dani Maldonado.
I el grau d'enginyeria de l'energia al final no deixa de ser una aposta que fa la UNED perquè el com que tots veiem a les notícies que té un impacte creixent i que creiem, és a dir, fer un grau òbviament no és una qüestió de mesos, és una qüestió d'anys, però ja fa un temps que creiem que aquí hi havia cabuda per fer un estudi, s'ha fet un estudi, s'ha decidit portar aquí a Olot perquè consideràvem que, com us dèiem, per nosaltres és una aula molt important. A més, jo crec que sempre és d'agrair el suport que tenim de l'Ajuntament d'Olot que ens permet desenvolupar aquest tipus d'estudis i creiem que serà una aposta de futur.
I en cultura, la companyia Garrotxina Samfaina de Colors ha estat preparant al Teatre Principal d'Olot el seu nou espectacle titulat Sense Lluna.
Quan el calendari artístic ho permet, el Teatre Principal organitza residències artístiques perquè diversos artistes i companyies puguin preparar els seus muntatges. El teatre ha acollit en residència la companyia Garrotxina durant 4 dies.
Escoltem precisament la membre de Samfaina de Colors, Mirna Vilasís.
És un espectacle que té molts reptes, però molts reptes. És el primer espectacle amb vocació internacional que hem fet sense res de text. No hi ha ni una paraula. Per intentar això, voltar pel món.
Escoltarem, doncs, amb atenció la gent de Samfaina de Colors. I pel que fa als esports, avui hem de destacar que la Copa d'Europa de Darts tindrà representació garrotxina.
Comença avui amb la cerimònia inicial i s'acabarà dissabte amb les finals. Un dels jugadors escollits per representar Catalunya és l'olotí Josep Arimany. Aquesta ja és la seva 8ª convocatòria consecutiva a la selecció catalana.
Aquest any, a més, després de que serà el primer campionat europeu que es fa després de la pandèmia, perquè l'últim que van jugar em sembla que era el 2019, o sigui, hem estat 3 anys, i llavors era mundial, hem estat 3 anys, vam jugar un confinat, que era per parelles, però el presencial serà el primer, i jo crec que tots tenim moltes ganes de tornar-nos a veure les cares i a veure si n'hem après o no n'hem après de jugar d'art.
I l'olotí Adam Gossinyer es proclama campió d'Europa amb la selecció espanyola sub-17 d'hoquei patins.
Va guanyar la final contra Portugal, una de les màximes favorites, per 7-6. Tot i que no va tenir un paper principal durant el torneig, va participar en tots els partits i va demostrar el seu gran potencial físic. Després de l'europeu, Gossinyer reincorpora la dinàmica de l'hoquei Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
I ara és moment del trànsit en connexió amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia. Des de la Policia Municipal d'Olot, informar. Els carrers tallats seran des del 28 de setembre, o sigui, fins al 28 de setembre, al carrer Pou del Glaç, un carril de circulació en sentit Nonet-Escobós per obres. Fins al dia 7 d'octubre, de 8 a 10 del matí, al carrer Bolòs per neteges de clavegueram. I per avui, de les 9 a les 12, al carrer Serra Ginesta, des de la plaça Major, per treballs de telefonia. De les 8 a les 2 de la tarda, al carrer León Siqueres, deixar el carrer lliure per accedir a un camió. Hi ha també les següents reserves d'estacionament. Fins al 30 de setembre, al carrer Alzina, per treballs a un domicili. Fins al 31 de novembre està prohibit estacionar al carrer Alcalde Lluís Casademont, número 13, per poder entrar i sortir camions per obres. El 27 i 28 de setembre, entre les 3 i les 6 de la tarda, posaran dos generadors d'Endesa. A les 8 del matí, a les 3 de la tarda, al carrer Roser, la cruïlla Mirador, a la zona de càrrega i descàrrega per treballs de l'arxiu comarcal. Entre les 8 i les 11 del matí, a l'avinguda Sant Jordi 164 estacionaran un camió grua. També entre les 8 i les 11 al carrer Xile número 3 posaran una grua per instal·lar un tendall a un domicili. Entre les 2 i les 4 de la tarda al carrer Sant Esteve descarregaran material davant la pastisseria Callís. Fins al dia 31 d'octubre al carrer Estires número 3 asfalten la via pública. Fins al 23 de maig del 2024, a l'avinguda Reis Catòlics número 33, està prohibit estacionar per una construcció d'un nou edifici. I finalment, fins al 31 de maig del 2023, al Castellà Lloberes número 7, està prohibit estacionar a l'últim pàrquing de la Zona Blava. Res més des de la Policia Municipal d'Olot. Que tingueu un molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot. Tot comença al centre.
Estem ja immersos a la Fira de Sant Lluc. I és que amb l'arribada de la tardor hi ha cites que són ineludibles i la Fira de Sant Lluc és una d'elles. La Fira de la Tardor torna al centre de la ciutat el 15 i 16 d'octubre.
La ramaderia, el dibuix i els vehicles seran els pilars de la Fira Més Història d'Olot. Coincidint amb la Fira de Sant Lluc, s'estrena el documental Memòries de, dedicat als 50 anys de la incorporació del municipi de Batet de la Serra a Olot. Hi haurà espais de jocs per als més petits i tallers de gastronomia com a grans punts destacats.
Ens ho explica tot plegat en Roger Isern.
La Fira de Sant Lluc 2022 tindrà lloc els dies 15 i 16 d'octubre i mantindrà l'activitat al centre de la ciutat amb 11 espais i més de 70 activitats previstes. Un any més, la Fira Ramadera, el Mercat Extraordinari de Roba i la Fira del Dibuix se celebraran en cap de setmana i al centre de la ciutat. El dissabte 15 d'octubre tindrà lloc el Mercat Extraordinari de Roba a la plaça Balmès i carrers adjacents amb una setantena de parades de roba i complements. Així com a la plaça de Josep Clarà se celebrarà la 67a edició de la Fira del Dibuix, on els pintors que exposaran i vendran els seus dibuixos al llarg de tot el dia. També hi haurà una nova edició de la Fira Ramadera amb productors d'arreu de Catalunya i on es podrà gaudir del bestiar, imatge que es veu a Olot des del segle XIV. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Vaireda.
És la Fira de Sant Lluc d'enguany, una fira doncs, que torna amb tota la seva força després d'uns anys complicats, aquesta Fira de Sant Lluc, que celebrarem el 15 i 16, i que, com dic, torna amb moltíssimes activitats durant tot el cap de setmana, més de 70 activitats, i amb la col·laboració o el lideratge de moltes activitats per part d'empreses i entitats.
Per als infants durant el cap de setmana hi haurà tres espais de jocs familiars en el marc del Tastajocs. Al claustre del Carme hi haurà la Cita Infinita, un gran joc de construcció i cooperació per crear i recrear espais urbans utilitzant residus industrials, mentre que el diumenge 16 d'octubre a la tarda es podrà gaudir de l'espectacle Secrets en el marc de la festa d'inici de Rialles. A la plaça Clarà es convertirà en el campament d'Animàlia.
Però també espais lúdics per a les famílies, per passar-s'ho bé, que també doncs, veureu que aquest any hi ha novetats en aquest sentit. Els grans esdeveniments, els més tradicionals, ja tindrem la Fira Ramadera, en Josep Maria Ginebredes ho comentarà, que repetim el model que ja portem 2 anys, em sembla, fent, amb la combinació dels animals i també dels espais amb productors, amb aquesta idea de poder veure l'animal i també el producte que sorgeix d'aquest animal.
Coincidint amb la Fira de Sant Lluc, s'estrena el documental Memòries de, dedicat als 50 anys de la incorporació del municipi de Batet de la Serra a Olot. El dissabte 15 d'octubre a les 6 de la tarda es podrà veure la projecció d'aquest treball al Cine Olot.
I un dels elements claus de la Fira de Sant Lluc és la Fira Ramadera, que serà de nou la gran protagonista de la Fira d'enguany. Hi haurà més d'una vintena de corrals, productors d'arreu de Catalunya i enguany una comarca molt especial convidada és la Cerdanya.
També hi haurà lloc per una xerrada per al ramader sobre la història d'aquest sector des de fa molts segles. La sequera d'aquest estiu també serà la protagonista dels tallers que es faran relacionats a la mostra, un tema que preocupa especialment el col·lectiu.
La Fira Ramadera, que data de 1315, es podrà visitar els dies 15 i 16 d'octubre al Firal Petit. Hi haurà exposats una trentena de corrals de bestiar boví, oví, cabrum, aquí a Viram, alhora que es podrà comprar el producte derivat directament als ramaders, situats en 14 casetes de fusta al Firal. A més, enguany hi haurà representació de vaques de la raça bruna com a convidada, acompanyada de productors de la Cerdanya. L'organitzador de la Fira Ramadera, Josep Maria Ginebreda.
Hi haurà aquest any doncs, la raça, dediquem a la bruna dels Pirineus, que cada vegada doncs, hi ha més bestiar doncs, d'aquest tipus, i que ara la gent, els ramaders, això sí que ha canviat, que abans la bestiar de muntanya normalment hi havia de barrig-barreig, de tutti colori, i ara normalment els ramaders s'han especialitzat en una raça concreta, ja sigui doncs, la gascona, sigui la bruna, sigui l'obrac, sigui la salers, i que dintre aquesta raça van millorant cada any, i això doncs, aconsegueix un determinat tipus de carn, perquè el consumidor que acaba consumint, perquè és una carn doncs, de molta qualitat.
Com en cada edició, és habitual que l'organització de la Fira de Sant Lluc es convidi a productors i ramaders d'alguna zona concreta de Catalunya. Aquest 2022, la comarca convidada és la Cerdanya, especialista en aquest sector i referent pels productors de la Garrotxa.
Hi haurà el territori convidats a la Cerdanya, que vindran doncs, gent d'allà que portaran productes i es podrà fer una mica de promoció de la Cerdanya. Hi haurà 20-22 corrals, amb els quals doncs, hi haurà doncs, vaques, vedells, porcs, hi haurà també doncs, cavalls, poris, hi haurà aviram i ovelles. Una novetat de l'any passat és que a l'aviram hi havia gallines que la gent podia veure fins i tot en directe quan estaven ponent els ous, i a més una raça de gallines que pon els ous verds. És a dir, aquests sí que són ous ecològics i més són verds, que no hi hagi dubte.
La ramaderia va lligada a la gastronomia i aquesta edició de la Fira de Sant Lluc comptarà amb l'espai Fira, on es faran tallers pels més petits i es podran fer tast de diferents productes del territori.
I la mostra que comença a recuperar-se després de la pandèmia és la Fira del Dibuix. Aquest any hi haurà, bé, ja se'n sumen 67 edicions i hi haurà un overbooking de participació. La Fira del Dibuix tornarà a ser una de les grans protagonistes del cap de setmana del 15 i 16 d'octubre a Olot. Desenes d'artistes presentaran i vendran les seves obres novament a la plaça Clarà.
La Fira del Dibuix durarà gairebé 2 setmanes amb activitats relacionades amb el món de l'art, com xerrades a càrrec d'artistes o inauguracions d'exposicions.
El dissabte 15 d'octubre tindrà lloc el Mercat Extraordinari de Roba a la plaça Balmes i carrers adjacents, amb una setantena de parades de roba i complements. Així com a la plaça de Josep Clarà, se celebrarà la 67a edició de la Fira del Dibuix, on els pintors que exposaran i vendran els seus dibuixos al llarg de tot el dia. El patronat de la Fira del Dibuix d'Olot, l'entitat organitzadora de la Fira del Dibuix, organitza també activitats artístiques dirigides a totes les edats que es portaran a terme durant el dissabte en el marc de l'Olot Dibuixa. Un dels organitzadors de la Fira del Dibuix és Marian Bairada.
Dissabte, que serà el dia gran per nosaltres, on realitzem més actes i és el dia de més gruix, amb la 67a Fira del Dibuix. Hem dit que aquest any hi ha hagut, sembla que hem recuperat tota la normalitat, diguem-ne, de la pandèmia. Tenim moltes sol·licituds i tot sembla indicar que haurem d'acotar i que haurem de limitar l'espai, perquè la veritat és que tenim moltes sol·licituds per participar a la fira. Continuarem també amb la trobada d'Urbans Sketchers, que són principalment gent aficionada al dibuix, gent que no és professional, que es troben durant la fira i fan una volta per tota la fira, aprofitant les activitats que organitzen les altres entitats, i van amb un bloc de dibuix i on, en lloc de fer fotografies, fan el dibuix in situ.
A la plaça Clarà, on durant el dissabte 15 hi haurà hagut la Fira del Dibuix, al llarg del matí del diumenge 16 d'octubre, l'art també serà protagonista i s'hi celebrarà una trobada de 100 puntaires organitzada per Òmnium Garrotxa.
El dibuix que aquest any hem dominat, el dibuix a la fira, el jo no sé dibuixar, o jo tampoc sé dibuixar, amb la col·laboració d'en David Sala, que ens portarà un tractor vermell, molt bonic, restaurat, i que estarà a disposició de qualsevol que vulgui dibuixar, que vulgui fer quatre traços. Trobarà tot el material, això es farà allà a la carpa, al costat de la fira, i senzillament és passar i animar-se a dibuixar.
En la mateixa línia, la plaça Clarà tindrà un diumenge plegat d'activitat, ja que a les 10 del matí també es podrà gaudir de la trobada de tractors antics i tractorada organitzada pel Motor Antic Garrotxa, motiu del 20è aniversari de l'entitat i que enguany sortirà del Firalet, mentre que la plaça Cap d'en Mas acollirà durant tot el diumenge 16 d'octubre la segona bike party organitzada pel Club Ciclista Olot, amb la col·laboració de Peu a Baix, una festa de la bicicleta on es podrà provar gratuïtament diferents disciplines d'aquest esport, com el trial, carretera i BTT.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Marxem ara cap a les preses. L'Ajuntament ha assegurat al programa des d'aquí d'Olot Televisió que l'associació Les Preses 2020-2030 ha mal interpretat el grup de treball. El consistori ha deixat clar que aquest grup ha d'estar integrat únicament per tècnics. Respon d'aquesta manera l'entitat veïnal, que en el proper ple demanarà formalment la creació d'una comissió de seguiment i poder formar-ne part, perquè consideren que amb una obra d'aquestes característiques també hi han de poder dir la seva.
Segons l'Ajuntament, l'equip de treball que encara no s'ha creat ha d'estar format per tècnics del Departament de Territori, de l'Ajuntament, dels responsables de l'empresa que se'ls adjudica el redactat de l'estudi constructiu i els veïns de la zona de Codella. El regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament, Lluís Guillau Mas, ha assegurat que quan aquest grup de treball es creï, s'informarà l'associació Les Preses 2020-2030.
Però no és que s'hagi fet una comissió, sinó que primer que no se n'ha fet cap de comissió en aquest sentit. Mm. Per nosaltres Les Preses 2030 ja és una comissió, perquè ja diguem, bueno, no crec que ningú ens pugui negar que els hem informat de tot. Si no els hem informat més és perquè hi ha hagut les vacances i perquè no s'han produït novetats. Però de seguida que se'ns digui que es crearà aquest grup de treball, els informarem, encara no s'ha creat, però és un grup de treball, i en sala com un grup de treball han de ser tècnics, i nosaltres lògicament els irem informant.
Guillau Mas creu que el malestar de l'associació Les Preses 2020-2030 amb l'Ajuntament del municipi parteix d'un comentari malentès.
I l'última visita que els hi varen fer un comentari que suposo que l'han interpretat malament, i és que es crearia un grup de treball pel sector de Codella, que són parells, quatre cases, però per nosaltres és molt important.
L'associació Les Preses 2020-2030 lamentava la setmana passada que no se'ls tingués en compte en tot el que envolta la variant, tenint en compte el pes d'una infraestructura d'aquest tipus i davant el problema de mobilitat que ara mateix pateix el municipi. Van assegurar que en el proper ple demanarien la creació d'una comissió de seguiment de la variant per poder-ne formar part. De la seva banda, l'Ajuntament de Les Preses també ha denunciat que el Departament de Territori encara no ha contestat totes les al·legacions dels veïns.
I de Les Preses marxem cap a Anglès, no deixem les infraestructures, perquè la Generalitat ha acabat de perforar el túnel de la variant d'Anglès. La infraestructura s'estén al llarg de 486 metres i és la peça clau de la futura variant que es troncarà la C63 amb l'N141 i permetrà alleugerir la travessera urbana, traient els camions i el trànsit pesant del centre.
Es preveu que un cop s'enllesteixi passin uns 5.100 vehicles diaris. El vicepresident del Govern i conseller de Territori, Jordi Puigneró, ha assistit a la calada del túnel i recorda que és una obra llargament demanada.
És una obra, a més, doncs que ajudarà a millorar moltíssim la qualitat de vida dels ciutadans d'Anglès, perquè avui hi passen aproximadament uns 20.000 vehicles pel centre de la ciutat i, per tant, podrem desviar gran part d'aquest trànsit, sobretot vehicles pesants, per aquesta variant a través d'aquest túnel. És una obra llargament demanada per aquest municipi, pels seus ciutadans.
L'objectiu és que la futura variant d'Anglès, que costa 21 milions d'euros, entri en servei d'aquí a poc temps.
I no deixem encara les qüestions que reflecteixen directament com està l'economia de casa nostra, perquè el sector turístic gironí alerta, atenció, que el 60% dels negocis es plantegen tancar per l'augment dels costos arran de l'increment en la despesa energètica. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, ha exposat que, segons una enquesta als associats, la factura de la llum s'ha doblat en relació a l'any anterior i la despesa del gas s'ha disparat fins a un 130%.
De la continuïtat de la pujada del preus durant temps és conseqüència, cuidado, és conseqüència que les empreses, sobretot petites, es plantegin en com a mínim un 60% tancar els seus negocis. I això no és broma, això és una realitat. El tema està molt complicat. Hem d'intentar entre tots i sobretot, ara més endavant ja us ho diré, amb les ajudes que necessitem. Dades esferidores que mostren la realitat del sector i que incideixen directament a una temporada d'hivern incerta i molt preocupada.
Tot això després d'un estiu amb bones xifres d'ocupació, però des del sector turístic adverteixen que això no repercutirà igual, Neus, a la caixa per l'augment dels costos.
Sí, un dels reptes de futur és recuperar el trànsit aeri. El president del patronat, Miquel Noguer, ha anunciat una injecció d'entre 2 i 2 milions i mig d'euros en promoció per potenciar l'aeroport de Girona.
Per tant, és veritat que el repte de l'aeroport és un repte que l'hem d'afrontar. I estem disposats tots, de la mà del sector públic i privat, a fer-ho. I en aquest moment estem muntant ja la taula estratègica de l'aeroport de Girona amb una aportació entre els ajuntaments, la Diputació i el govern del país, entre territori i turisme, del voltant de 2 milions, 2 milions i mig d'euros anuals per la promoció precisament aeroportuària.
Són declaracions fetes en la Festa del Turisme que s'ha celebrat aquest dilluns. Escolteu els 5 minuts més, primeres notícies del dia, obrim la crònica judicial. El jutjat de Guàrdia de Figueres ha enviat a presó el detingut per assassinar d'un tret una dona amb fúria brava, robar-li l'autocaravana i fugir carretera amunt fins a Portbou, on la policia finalment el va aconseguir aturar.
La causa està oberta per assassinat, violació de domicili, tinença il·lícita d'armes i robatori. Tant a comissaria com al jutjat, el detingut ha dit que va cometre el crim obeint una veu interior que li ordenava matar qui hagués dins l'habitatge. Es va trobar la víctima dormint, li va tapar la cara amb un coixí i li va disparar a boca de canó. L'home, un alemany de 57 anys, també ha declarat que li havia agafat la pistola al seu germà a principi d'agost, abans de marxar d'Alemanya en bicicleta amb la intenció de fer el camí de Santiago.
Una dona mort aquest dilluns en caure per una zona rocosa a la platja de l'Almadrava, en terme municipal de Roses, a l'Alt Empordà, segons han informat els bombers. El cos d'emergències ha rebut l'avís de l'accident cap a 1:45 del migdia.
La víctima caminava amb un grup de 3 persones més i ha caigut d'uns 10 metres. Segons expliquen els bombers, la caiguda s'ha produït mentre el grup intentava davallar per uns graons que porten al cap anomenat Punta Almadrava. Dues dotacions terrestres i l'helicòpter amb el grup d'actuacions especials i un metge especialista especialitzat en rescats han actuat a l'indret. Els efectius han fet tasques de reanimació durant uns 10 minuts a la dona sense resultat.
El jutjat d'instrucció número 3 de Santa Coloma de Farners acorda prorrogar fins aquest dimarts la detenció de les 3 persones suposadament vinculades amb l'apunyalament d'un altre la matinada de dissabte.
La decisió s'adopta per la necessitat de practicar diligències urgents abans que els 3 individus declarin, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge les 3 persones. L'agressió es va fer amb arma blanca al voltant del carrer Salvador Espriu de Santa Coloma, coincidint amb la festa major de la localitat. L'agredit va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on està estable. La policia investiga els fets per un delicte d'odi.
La policia local de Ripoll ha detingut un home acusat de robar en un supermercat i agredir el seu propietari amb una ampolla de vidre.
Els fets van tenir lloc divendres passat quan diversos veïns van alertar la policia que havien vist un home sortint d'un comerç amb part d'una caixa enregistradora i que l'havia deixat abandonada en un portal. En arribar al lloc dels fets, la policia va trobar la víctima, que va haver de ser traslladada a l'Hospital de Campdevànol, i va relatar que ja havia denunciat el presumpte agressor el dia abans perquè també l'havia agredit. Policia i Mossos es van dirigir al domicili del presumpte lladre i van localitzar monedes extretes de la caixa del supermercat. L'home va quedar detingut.
I encara un apunt més, els equips d'atenció primària de la Regió Sanitària de Girona han començat aquest dilluns la vacunació de la segona dosi de record contra la Covid-19 i la campanya de la grip de forma simultània a les persones de 80 anys o més, els que viuen en residències i també als professionals que hi treballen.
Properament s'obrirà la vacunació als majors de 60 anys i a la resta de la població amb criteris per rebre la vacuna contra la Covid, la de la grip o totes dues. L'administració conjunta dels dos vaccins ja es va fer l'any passat i té un alt grau d'acceptació entre els usuaris, segons els professionals mèdics.
Fem una pausa de 20 segons i a la tornada parlem de la UNED, que estrena a Olot el grau d'enginyeria de l'energia.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
La UNED estrena a Olot el grau d'enginyeria de l'energia. A més, també ha iniciat un nou curs d'educació infantil a Girona que té una especial vinculació amb la ciutat i que servirà per ampliar els coneixements educatius dels alumnes que acabin el cicle superior al Montsecopa. Aquests dos graus s'incorporen als dos que ja es duien a terme fins ara amb l'objectiu de seguir ampliant noves titulacions oficials vinculades a Aniol Puigvert amb la comarca de la Garrotxa.
El grau de Ciències Ambientals i el d'Història de l'Art són els dos cursos que la UNED ja imparteix a Olot des de fa temps. Ara, la Universitat Nacional d'Educació a Distància de Girona ha ampliat l'oferta i oferirà dos nous graus de cares a aquest curs acadèmic 2022-2023. El primer és el grau d'Enginyeria de l'Energia, que s'afegeix a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials amb seu a Madrid. Aquest grau, que s'estrena i que ho fa a la Garrotxa, vol formar els estudiants de diferents reptes tecnològics en matèria de sostenibilitat, eficiència global, ètica professional i polítiques energètiques d'estalvi. El director de la UNED Girona és Dani Maldonado.
I el grau d'Enginyeria de l'Energia al final no deixa de ser una aposta que fa la UNED, perquè el com que tots veiem a les notícies que té un impacte creixent i que creiem, és a dir, fer un grau òbviament no és una qüestió de mesos, és una qüestió d'anys, però ja fa un temps que creiem que aquí hi havia cabuda per fer un estudi, s'ha fet un estudi, s'ha decidit portar aquí a Olot perquè consideràvem que, com us dèiem, és, per nosaltres és una aula molt important. A més, jo crec que sempre és d'agrair el suport que tenim de l'Ajuntament d'Olot que ens permet desenvolupar aquest tipus d'estudis i creiem que serà una aposta de futur, no? I que per tant pues, no deixa de ser que com important.
A part del grau d'Enginyeria de l'Energia, també s'estrenarà un nou grau a Salt que té una important vinculació a Olot. Es tracta d'un nou curs d'educació infantil que es basarà en formar mestres d'infants de 0 a 6 anys. El model mixte semipresencial de la UNED permet no haver d'assistir a classe de forma presencial i poder-ho seguir telemàticament. Una de les coordinadores de la UNED Garrotxa, Marta Mallarac, explica la importància d'aquest nou grau per Olot.
Jo diria que aquí a Olot hi tenim un valor afegit, que és que es fa a l'Institut Montsecopa el cicle de grau superior amb educació infantil i que, per tant, la titulació que s'obté és un tècnic i que estaria molt bé de poder complementar aquesta... Això ja és un pas més, que després, a partir del cicle de grau superior, podries fer accedir al grau en educació infantil a la UNED. Pensem que surts com a titulat de tècnic i en canvi el grau és un pas més, per tant et pot fer de pont.
Tot i que des de la UNED hagin decidit iniciar aquests dos nous cursos, també seguiran implantant l'UNED Senior, un programa per a persones de més de 50 anys amb centres a Olot, Figueres, Salt i com a principal novetat a Sant Feliu de Guíxols. És un dels programes amb més tirada de la universitat.
I ara és temps per la cultura. La companyia garrotxina Samfaina de Colors ha estat preparant al Teatre Principal d'Olot el seu nou espectacle titulat Sense Lluna. Quan el calendari artístic ho permet, el Teatre Principal organitza residències artístiques perquè diversos artistes i companyies puguin preparar els seus muntatges. El teatre ha acollit en residència la companyia garrotxina durant 4 dies.
Aquesta mena de residències són molt habituals en el món de l'espectacle, ja siguin companyies de dansa, de música o de teatre, perquè han de provar si tot allò que han imaginat en els seus estudis és possible portar-ho sobre l'escenari. La companyia Samfaina de Colors està practicant l'espectacle Sense Lluna, que estrenaran el 7 d'octubre a la Fira del Mediterrani de Manresa. Sense Lluna és una proposta que s'inspira en l'obra de l'artista olotina Anna Manela. Esther Forment és la responsable dels recursos educatius escènics del Principal.
Samfaina, en aquest cas, ha fet moltes residències a altres teatres o altres centres de creació. I, evidentment, com que són d'aquí de la Garrotxa, doncs no hem volgut que no estiguessin aquí.
Quan la música creix, la lluna creix. Quan la música es torna fosca, la lluna s'apaga. Des de Samfaina de Colors diuen que el moment sense lluna és especialment bonic i necessari. Es tracta d'un espectacle sense text, on la música pren el protagonisme i és el llenguatge per comunicar els sentiments. La membre de Samfaina de Colors és Mirna Vilassís.
És un espectacle que té molts reptes, però molts reptes. És el primer espectacle amb vocació internacional que hem fet sense res de text. No hi ha ni una paraula. Per intentar això, voltar pel món.
L'espectacle Sense Lluna de Samfaina de Colors es podrà veure a Olot a partir del 4 de desembre. En el transcurs de l'any s'esperen noves residències d'artistes al Teatre Principal d'Olot.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
La Copa d'Europa de Darts tindrà representació garrotxina. Comença avui amb la cerimònia inicial i s'acabarà dissabte amb les finals. Un dels jugadors escollits per en representar Catalunya és l'olotí Josep Arimany. Aquesta ja és la seva 8a convocatòria consecutiva a la selecció catalana.
Olot torna a estar present al Campionat Europeu de Darts. Ho farà de la mà del garrotxí Josep Arimany, que amb aquesta ja acumula 4 convocatòries. Si l'últim any va haver de fer 1.800 km fins a l'Europeu de Budapest, en aquesta edició ho té al costat. El Gandia Palace Hotel de Gandia, a València, serà la seu de l'edició d'aquest 2022, on es concentraran els millors equips. La novetat principal és que hi haurà rècord de seleccions, ja que hi participaran més d'una 40a de països en 5 dies, on la punteria ha de ser el màxim aliat. Josep Arimany explica les ganes de tornar a competir a nivell europeu.
Aquest any, a més, després de que serà el primer campionat europeu que es fa després de la pandèmia, perquè l'últim que van jugar em sembla que era el 2019, o sigui, hem estat 3 anys, bueno, i llavors era mundial, hem estat 3 anys, vam jugar un confinat, que era per parelles, però el presencial serà el primer, i jo crec que tots tenim moltes ganes de tornar-nos a veure les cares i a veure si n'hem après o no n'hem après de jugar d'art.
Serà la primera vegada que l'Europe Cup d'Art se celebra a Espanya des de la seva creació. Dins el torneig hi ha diferents disciplines, ja que es juga per equips, en parelles i individualment. Per equips es juga el format Round Robin, on tots competeixen contra tots i els millors de cada grup passen a la fase final on es repeteix el mateix format, però cau directe. Tant a nivell individual com en parelles, cada equip va sumant els punts que vagi fent el seu jugador i el país amb més punts al final de la competició s'emporta el títol. Arimany espera fer un gran torneig, tant individualment com en equip.
Nosaltres hem participat, bueno, des de que ens van reconèixer el 2011, hem anat participant, menys quan ho han fet al continent asiàtic, perquè els rànquings no arriben per anar tan lluny. Però nosaltres no sé quina és la millor classificació que vam fer, jo diria que era el 2016, però ara mateix no et diria si vam quedar el 20 i pico, el 21, o com vam quedar. Nosaltres anem amb un equip fort, que crec jo que podem optar, no ho sé, almenys a veure si entrem amb el top 16, de 41, clar, hi ha 41 seleccions.
La selecció catalana va començar a competir internacionalment el 2011, quan va ser reconeguda pel màxim organisme internacional. Els 3 jugadors que acompanyaran a l'olotí Josep Arimany en aquest europeu de darts són Carles Arola, del club Piritoño del Malgrat de Mar, Martí Santamaria, del club darts Terrassa, i Raúl Inverno, del club darts La Xarxa de Manresa. També hi haurà selecció femenina, formada per a 4 jugadores. Després de l'europeu, Arimany competirà la setmana següent al Campionat de Catalunya de Calella. Després començarà la Lliga Catalana i del 8 al 11 de desembre hi haurà els World Masters, on el jugador olotí s'hi ha quedat a les portes tot i que qui s'hi ha entrat és la seva filla, Carla Arimany.
I un apunt més, l'olotí Adam Gossinyer es proclama campió d'Europa amb la selecció espanyola sub-17 d'hoquei patins. Van guanyar la final contra Portugal, una de les màximes favorites, per 7-6.
Tot i que no va tenir un paper principal durant el torneig, va participar en tots els partits i va demostrar el seu gran potencial físic. Després de l'europeu, Gossinyer es reincorpora a la dinàmica de l'hoquei Olot.
L'europeu d'hoquei patins té regust garrotxí. La selecció espanyola sub-17 ha aconseguit el seu 21è campionat d'Europa a l'Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia. Un dels 10 jugadors de la plantilla ha estat Adam Gossinyer, que aquest any s'estrenarà en fitxa del primer equip de l'hoquei Olot. El combinat espanyol va començar guanyant tots els partits de la fase de grups, on el jove garrotxí va tenir protagonisme i va demostrar potència i gol, això sí, mai com a titular. En els quarts de final es van enfrontar a Andorra, tot i que els espanyols no van tenir pietat i es van imposar per 11-0 amb 3 dianes de l'Olotí. A les semifinals els hi va tocar Itàlia, on van tornar a aconseguir una contundent victòria per 7-0. La final es va jugar aquest dissabte contra Portugal, una de les seleccions favorites per aixecar el trofeu. No obstant, en un partit igualadíssim, els espanyols van aconseguir refer-se d'un 2-0 inicial i coronar-se campions d'Europa per la mínima, per 7-6. Gossinyer no va tenir molt de protagonisme en el tram final del campionat, tot i que va deixar estones de molt bon hoquei a Sant Sadurní d'Anoia.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.